Meteoambient, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. Meteoambient, amb José Luis Gallego.
Què tal? Bona tarda. Un tema avui a Meteoambient, José Luis Gallego, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Un tema, vaja, que...
Interessant perquè tothom...
Tothom pot opinar,
exacte,
gairebé.
Exacte.
Gairebé,
perquè
si
no alguna
tothom...
cosa som, tots som conductors, o de motocicleta, o de ciclomotor, o de...
O anem de passatgers i
o
veiem...
O anem de passatgers, o,
com...
o fem... Sí, exacte.
Sí, 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 sí.
Llavors, és molt interessant posar el cotxe socialment al lloc on li correspon, és a dir, criminalitzar el cotxe i anar contra el cotxe a sac i fer-lo... Jo no estic absolutament d'acord, saps? I la gent ara dirà, ui, ara m'ha sorprès el Gallego. No, jo ho dic perquè tots necessitem moure'ns. Vivim en un país petit, però que, m'entens, des de Figueres fins a les cases d'Alcanar hi ha un tros, saps? I des de
sí,
Mollerussa
sí, sí, sí.
fins a Tossa de Mar també. És a dir, que ens hem de moure. Ens hem de moure, és un país que necessita, doncs, això, transport. I el vehicle privat, vulguem o no, tot i que la primera tasca és la reducció de l'ús del vehicle privat, i ho dic al principi, doncs fent un ús responsable, intel·ligent, econòmicament i ecològicament actiu, doncs pot ser molt menys agressiu cap al medi ambient que si fem un ús no adient. Sempre dic que qui és eco és el conductor, no el cotxe. Jo conec conductors de vehicles híbrids que són uns destralers ambientalment parlant.
Sí, jo l'altre dia em va portar un taxi que, escolta, que la majoria de vegades em porten de meravella. Però, noi, anàvem un híbrid i jo vaig pensar... I tenia activat el mode eco allà a la pantalleta de l'híbrid. I escolta tu, unes accelerades i unes frenades.
Què dius?
No, i el semàfor següent el veia vermell.
Clar.
I accelerava i deia, però si està vermell, si està vermell el següent.
En canvi,
i portaràs, i d'això, i...
en comptes portaràs el senyor Juanito amb el 124, bueno,
segurament
aquest no.
No, ja no, 124 ja no.
Però portaràs el senyor Juanito amb aquell vehicle que ja té 10 anys
sí,
allarga
sí.
les marxes i que fa d'això del que vull parlar-te avui, que és una cosa que els anglesos van anomenar eco-driving. Eco-driving, que significa conducció ecològica, i que es basa en unes dades que són absolutament de motor, no té res a veure amb ecologia. Mira, no sé si ho sabia, segurament que algunes coses et sorprendran. Primer, a partir dels 100 km per hora, l'eficàcia del motor, és a dir, la relació entre el consum del combustible i les prestacions, a partir de 100 km per hora, cau en picat. És a dir, perquè tu vas amb una prova, jo això ho he pogut veure en un laboratori que té Repsol a prop de Madrid i que fan test de contaminació dels vehicles. Passar de 100 km per hora i automàticament l'agulla cap amunt. Per què? Perquè les emissions contaminants es multipliquen, perquè li estàs demanant infinitament més potència al motor de la que ell entén que és la seva mida confortable. Seria com el Kilian Jornet quan fa les ales valls, podria fer les valls i donar la volta al món, saps? Però quan agafa una pujada, tot i que és un expert i tot i que està molt ben preparat, caram, aquí ha de tirar d'energia, ha de deixar, m'entens? Doncs al cotxe li passa exactament el mateix. Quan li demanem més del que a nivell de confort és confortable, doncs el que fa és que multiplica les emissions. Mantenir la mateixa velocitat de circulació amb una marxa llarga, és a dir, en comptes d'anar en tercera, com deies d'aquest taxista, en tercera, anar en quarta, suau, 40%, estem fent números d'economia i d'ecologia, 40% menys de consum de combustible. És a dir, que és que ens toca la butxaca. Si no ho fem pel medi ambient, fem-ho per la butxaca.
Ha baixat la velocitat
moltíssim.
De la gent.
Home, moltíssim.
I no és només pels radars,
els punts
i les fotografies.
És pel consum.
És pel consum.
És pel consum.
Ha baixat perquè l'autopista...
Sí, sí.
Gent que corri molt, home, sempre
sí, sí, sí.
N'hi ha,
sempre
i que vagi per sobre dels límits sempre trobarem algú,
no sempre...
però,
sí, sí.
Escolta, jo que baixo a treballar, que són una mica més de les 6 del matí, jo vaig a treballar 100 per l'autopista. I escolta,
jo em vaig quedar amb el 80 i vaig m'hi acostumat.
I anem un darrere l'altre.
I
et passa algun cotxe,
sí,
tu passes
sí.
amb algun...
I tant.
L'autopista a aquella hora...
Buida. Va buida, sí. De fet, ara, aquest punt que et diré ara ha estat un clàssic. i que moltes marques ja ho han incorporat a la seva motorització i han trencat el mite. Estic parlant d'aturar el motor amb un semàfor. Mm-hmm. No sé si saps que ara hi ha vehicles,
molta gent
que, exacte, que tu arribes al semàfor i plup, aquell cotxe es para. Però no és que s'aturi, no, és que el motor, clac, es para. I quan tornes a prema l'accelerador, xum, engega una altra vegada. Per què? Perquè està absolut i científicament demostrat que amb una aturada de més de 2 minuts, el més recomanable és apagar el motor. Què passa si no tenim aquest vehicle? I hem, doncs, que si veiem que estem en una cua de trànsit o que estem en un semàfor de llarga durada, doncs el que hem de llarga durada, el que hem de fer és intentar reduir les emissions del nostre vehicle, i la manera més ràpida és tancar el motor, és a dir, donant-li un cop de volta a la clau. Després tornem a encendre i no passa res. Accelerar abans d'aturar el motor, ja saps que hi ha molta gent això que li diuen doble embragament, que per passar d'una marxa a l'altra, fum, fan una manxada de l'accelerador, mm-hmm, perquè entri més combustible i la marxa entri més. Bé, això és una borrada com un piano. Aquest combustible l'estem cremant, literalment, i no li traiem cap profit. Un altre costum erroni, fixa-t'hi, en baixada, el cotxe consumeix més al ralentí que si poses una marxa. És curiós, eh? Perquè tu penses que, bueno, ara que ve baixada, aprofitaré i li trec la marxa, sí, sí, i baixo un ralentí.
Jo recordo el meu pare, fa que baixava en segona, 30 i pico d'anys, no, que desembragava.
Ah, desembragava.
Sí,
doncs,
i això... deia, bueno, és una mica perillós, perquè, clar, no tens la força de retenció del motor, però estalvies
benzina. No és així. Està demostrat que el cotxe consumeix més al ralentí que amb una marxa posada. Una altra cosa que hem de tancar, el cotxe amb un punt de manteniment, i això no és per una qüestió de seguretat viària, que també, que és molt important, sinó per una qüestió d'ecologia i d'economia. Portar el cotxe al mecànic, el cotxe quan està ben amb un reglatge adient, consumeix infinitament menys combustible. Consumir menys combustible significa emetre menys emissions.
I si ens queixem, que és lògic, de pagar una revisió i que val diners i que costa, que sí, i evidentment en els moments en què estem, és bo que quan tries el vehicle que t'has de comprar...
Que sigui de llarga... De llarg manteniment.
De llarg manteniment.
De 30.000 quilòmetres canvi d'oli.
I que el tris, sobretot en funció després del que et costarà un canvi de pneumàtics, un canvi d'oli, el reglatge, etc, perquè el cotxe després necessita d'un manteniment.
Una altra dada important. A veure, aquesta és molt sorprenent, perquè la gent dius, caram, això es contradiu amb el tema de que hem de pujar més al cotxe per circular. Molt bé. Per cada 50 quilos de sobrepès, el vehicle consumeix un 3% més de carburant. És a dir que, per això només ho hem de saber, perquè l'òptim és portar a omplir el vehicle. És a dir que la divisió hem de fer per passatgers, però que sapiguem que per cada 50 quilos més de sobrepès consumeix un 3%. Això estem parlant de passatgers? No. Estem parlant d'equipatge. I sobretot estem parlant d'un tema molt important, que és el tema del que diem la vaca, el portaequipatges i el portaesquís.
Amb això hauríem de tancar...
Portar un portaesquís al mes d'agost és absolutament...
Home, és una mica
estúpid.
Animal, no?
Per no treure-ho, ho deixo posat tot l'any. Està consumint molt més. Com fer això del que se'n diuen el tanning, el tunejar. Tunejar el cotxe. Tunejar el cotxe... Que,
tu te'l portes tunejat o no?
Tunejar el cotxe, a part de ser una fricada, és que pot suposar un consum del 50% més del cotxe sortit de fàbrica. És a dir, aquell dissenyador s'està trencant les banyes al túnel del vent, saps?
On posen els
cotxes, per mirar que el vent doncs envolti el vehicle, i tu vas i el
treus...
I li
poses unes banyes a davant, li poses un seient de tigre, de pell de tigre...
L'omples i... Això és una fricada. És a dir, que això que acabem de parlar avui, aquestes dades, jo recomanaria a tothom que si no és per ecologia, que ho faci per economia. En tot cas, sigui pel que sigui, serà per sentit comú.
Perfecte, doncs amb sentit comú acabem.
Vinga.
Bona tarda.
Bona tarda.
El concurs.
Amb aquesta pregunta, fins a quin tant per cent més de consum pot arribar a tenir un cotxe tunejat, alterat? Premi, uns auriculars, no serà un cotxe el premi, però sí uns auriculars de Catalunya Ràdio. I de la setmana passada, quina funció tenen, sobretot, les ovelles a les vinyes? Doncs la funció principal, en aquest cas, és menjar les herbes, el que anomenem les males herbes. Premi uns auriculars de Catalunya Ràdio que se'ls emporta en Francesc Carbonell.